Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs vinga, som-hi amb aquests remeis de frare. Per tant, saludem un dia més a Fra Valentí Serra. Què tal? Benvingut.
Gràcies, Joan. Ben trobat. Pau i bé.
Què
a tu
avui?
I a tots.
Continuem amb la cuina d'aprofita.
Bé, avui una cuina potser una mica d'un to una mica més elevat.
Sí?
Sí. Avui vull parlar del més exquisit dels peixos plans.
Ep. Parlem-ne.
Que és el rèmol. Com se diu... Amb la llengua dels veïns, com se diu?
Ara li anava a dir allò de Ròmul i Rem, però no té res a veure.
Ja ho saps, ja.
El rodaballo.
Rodaballo. Rèmol. Un peix que és semblant al turbot, de cos arrodonit, aplanat. El va descriure molt bé el reverent Pere Labèrnia a inicis del segle XIX. Un peix de mar d'una colzada de llarg, color fosc, i de dues colzades d'ample. Té la boca punxeguda per sota, semblant a la punta d'un ham rodó. Les aletes dels lloms i ventres són iguals i neixen de la meitat del cos. Es prolonguen fins a la cua, que és arrissada i fa com una cresta. Una forma ben característica que aquest peix li permet de camuflar-se en els fons marins.
Allà a l'arena,
I menja bé, i per això té bon gust. És molt apreciat en la cuina monàstica, en la cuina conventual. Se'l considera el més exquisit dels peixos plans. I és un peix, els que l'han estudiat i analitzat, agraciat amb moltes proteïnes, moltes vitamines de gran qualitat. Té una textura més aviat seca, d'un paladar, diguéssim, auster, no? Però és de fàcil digestió. I tradicionalment se'l fa rostit al forn, s'unta lleugerament amb oli i després, una vegada cuit, se servia a taula guarnit amb alls trossejats fregits i acompanyats antigament de naps i més recentment de patates. També és un peix que permet ser cuit a la brasa, sobretot en brasa de rabassa d'olivera o d'alzina, que li dona un gust especial. S'ha d'entejar el peix, remullar-lo una mica amb suc de llimona, salar-lo, untar-lo bé amb oli, abans de posar-lo damunt de la graella i coure'l amb aquestes brases. És més conegut i més popular el pop, que no és fàcil de coure el pop. El pop s'ha d'escaldar abans, dues o tres vegades amb aigua, ben bullent.
S'ha de saber.
Sí, amb sal, ceba, també unes fulles de llorer, i després posar-lo, una vegada estovat, posar-lo a coure dins d'una marmita una bona estona, una hora, dues hores, i quan el pop és tou, aleshores s'ha de tallar trossets, s'ha de venir bé amb oli d'oliva, amb pebre vermell, una mica de sal gruixuda, i també es pot presentar actualment a la cassola amb patates i ceba, una mica de tomàquets, unes fulles de llorer.
Los grelos, que en diuen,
Sí, un plat senzill, però és gustós i és de bon nodriment i forma part d'aquesta cuina tradicional. I aquest que és més popular, però, per exemple, recuperar el rèmol com un plat que és de fàcil digestió, però molt enriquit amb vitamines i amb minerals. Això ajuda també a donar una varietat a taula i també un cert to d'austeritat, perquè és un peix pla i úster.
El rèmol, el rodaballo.
Vinga.
Fra Valentí, gràcies.
Vinga, bon profit. Pau i bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 402777 indicant nom, cognoms i adreça. 93-402777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
El diumenge 5 de gener, segon diumenge després de Nadal, Ràdio Estel t'ofereix en directe a les 11 del matí la missa des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda compartirem també la celebració eucarística des de la Catedral de Barcelona. Recorda, dues celebracions per reviure el Nadal, coincidint amb el primer diumenge de l'any. Aquest 5 de gener, a les 11 del matí i a les 7 de la tarda, a Ràdio Estel.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Bar Restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc línea 5. Bar Restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels.
Hola, benvinguts o ben trobats, depèn de com tu miris. Àngels, sí. Àngels, que jo tinc la sort de trobar i de portar-vos aquí a la sintonia de Ràdio Estel per poder-ne parlar de tot allò que fa els assumptes, els afers dels àngels, allò que s'ocupen, allò que fan. Avui parlarem concretament... L'àngel que hem triat és ni més ni menys que Mercè Ternell, de Càritas Diocesana de Barcelona, que vindrà per parlar-nos... Però bé, no ens avancem. Abans que res, saludem-la. La tenim al telèfon. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí començant el nou any ja,
sí?
treballant a Càritas.
Arrencant amb força?
Sí, arrencant amb força, perquè com les demandes no deixen d'arribar, no? La gent que pateix no té vacances.
No.
Aquí sempre hi ha gent treballant.
Sí, senyora, tens tota la raó del món. Depèn de com ho visquis, fins i tot és per angoixar-te molt, no?, perquè els problemes creixen. De fet, una mica d'això parlarem, perquè vosaltres heu participat
en una jornada que portava com a títol Dret a l'alimentació, bases per a transformar el model de distribució i accés social als aliments. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do l'afegeixo jo. Ho dic perquè el tema és ampli, el tema és complex, i aquest és un exemple, si no el paradigma, d'això que estava jo mig anunciant, no? Que els problemes creixen. Aquest és un problema que no deixa d'augmentar dia a dia, perquè cada vegada hi ha més i més i més persones que depenen d'aquesta distribució alimentària. I heu participat, deia, perquè ha estat organitzada i hem pres part, a banda de Càritas Diocesana de Barcelona, la Creu Roja de Catalunya i la Federació Catalana del Banc dels Aliments, que sou tres entitats, jo diria, pal de paller, referència immediata, clara i molt, molt, molt significativa en aquest àmbit. Com és que us heu decidit de seure i parlar d'aquest tema? Bé, és un tema que dius, té moltes raons de sobres perquè tothom s'assegui i en parli. Però concretament, quina era la finalitat d'aquesta jornada que ha cristal·litzat en un document del que després parlarem?
Mira, jo crec que les tres entitats, no, Banc d'Aliments, Cruz Roja i Càritas, hem anat veient com en aquests últims anys el dret a l'alimentació és un dret vulnerat i que no es té en compte. No? Veient com la nostra societat, que tampoc garanteix el dret al treball, no? I que hi ha molt treball en precari, molta gent que no arriba a fer-ho més, perquè o no treballa o treballa en precari, i amb un dret vulnerat com l'habitatge, en què tampoc la gent tot pot pagar l'habitatge, què passa? Que amb sous petits i amb l'habitatge pels núvols, què és el que realment queda totalment abandonat? Doncs pues omplir la nevera, no? Mm. Perquè amb el poc que cobres la gent és fàcil, pues, pagar l'habitatge i pagar la llum. Pues, hi ha moltíssima gent que tot el que cobra va per l'habitatge i no arriba a final de mes. Les altres entitats som conscients que repartint aliments no solucionem el problema de l'alimentació, no? Som conscients que això ho estem fent i ho haurem de seguir fent, doncs perquè d'augment no tenim alternativa. També estem molt descontents amb la implementació de la llei de la renda garantida, perquè realment està arribant a molt poca gent, a molt poca gent, i per tant les altres entitats creiem que si unim esforços, no? I defensem el dret a l'alimentació i anem més enllà de repartir aliments en espècie, doncs podem ajudar molt millor. I això tenim clar que és una feina que hem de fer junts, no? Perquè, de fet, som aquestes tres entitats les que estem, bàsicament, repartint els aliments a Catalunya i creiem que tenim suficientment poder, no?, per poder fer arribar a la ciutadania la necessitat d'un canvi de model. I per això s'ha iniciat aquest estudi.
Mm-hmm. Perdona'm una pregunta. Jo, evidentment, jugo amb avantatge perquè m'he llegit el document aquest de conclusions de treball, aquest document que vareu signar al final de la jornada. O sigui, me l'he llegit i ja sé, ja puc avançar ara, que hi ha un compromís de continuar treballant d'una manera conjunta, de sistematitzar coordinacions, etc. La meva pregunta és, fins ara heu estat coordinats d'alguna manera o manteníeu algun tipus de comunicació entre les vostres entitats?
Sí, o sigui, la coordinació sempre hi ha estat, no?
Sí.
Una coordinació molt basada en el que és el repartiment d'aliments en l'espècie, doncs, partir-ho de la millor manera possible, per fer-ho arribar doncs, al màxim de gent possible, amb les millors condicions, per fer-ho arribar amb dignitat, però és que ara volem anar més enllà, no? Ara la coordinació ja no és el que està unint. El que ens uneix és fer un model diferent de l'accés al dret a l'alimentació, si podem superar el tema de l'alimentació en espècie, no? Perquè si anem junts podem lluitar també més amb el tema de la llei de la renda garantida, perquè si hi ha més gent que no té ingressos i que té doncs, unes prestacions públiques com hauria de ser, molta menys gent doncs, haurà d'anar a demanar diners per alimentar-se, i perquè creiem que en el món en el que vivim i amb el tema del repte com a canvi climàtic, per exemple, podríem ajudar molt més a la gent si unim tota la lluita contra el malbaratament alimentari, la unim a totes les persones doncs, que no arriben a poder comprar els aliments. No? Fins i tot creiem que recuperant els aliments que es llencen podríem crear llocs de treball, perquè no oblidem que el que voldríem les tres entitats és no repartir aliments, no? És crear llocs de treball. I també estem convençuts que unint les nostres forces podem crear llocs de treball amb tot el que és la gestió de tots els aliments que s'arriben a llançar i allò que diuen, matar-los sol en l'últim, no? No llançarien aliments i, per altra banda, doncs, molta més gent podria treballar i viure i molta més gent podria realment alimentar-se de forma saludable, eh? Perquè també pensem que volem promoure, amb la lluita contra el malbaratament, tot el que és el consum de producte fresc, no? Fruita, verdura, ous, làctics, peix, carn... I això, quan aquests aliments en espècie, que bàsicament estàs donant doncs, pasta, llet, amb això no s'alimenta una família, no? Sí. Veiem que si canviem una mica tot el sistema, no? Podem de treball, podem fer que la gent mengi més saludable, podem lluitar contra el malbaratament alimentari i lluitar contra el canvi climàtic.
Has dit tantíssimes coses que de veritat que no sé per on començar. Totes molt importants, totes molt importants, totes algunes de molt preocupants. Hi ha un factor en el qual has insistit molt, jo crec que és perquè, a més, les xifres, si et poses a remenar, són esgarrifoses, que és la qüestió del malbaratament, no?
Exacte.
Es malbaraten tones i tones i tones d'aliments. De quina manera creus que es pot incidir per intentar corregir això? Perquè és que mires les xifres dels anys en conjunt de tot, no? De distribució d'aliments, de persones que s'han beneficiat, de les entitats que aporten i no sé què, i dels aliments malbaratats, i jo tinc la sensació, a cop d'ull, veient gràfiques, que el que més creix, per damunt de tot, és l'índex de malbaratament.
Sí.
És una animalada, vull dir, com podem arribar a fer malbé tantes tones d'aliments? I de quina manera creus que això... Perquè tu estàs parlant de canviar sistemes, de canviar maneres de pensar, de canviar paradigmes, de canviar des de l'arrel moltes coses. Què cal fer per intentar corregir aquesta deriva cap a la destrucció sistemàtica d'una part important del que es produeix?
Clar, posar-hi exemples pràctics, eh? El primer és lluitar perquè a Catalunya s'aprovi la llei contra el malbaratament alimentari.
Uh-huh.
Ja fa dues legislatures que aquesta llei no arriba a aprovar-se al Parlament. Les entitats, no?, Banc d'Aliments, Cruz Roja, Càritas i moltes altres han fet esmenes amb aquesta llei perquè sigui una llei que no només eviti el malbaratament alimentari, sinó que també garanteixi doncs, el dret a l'alimentació i el dret al treball. Perquè creiem que és una llei que en aquest moment és urgent i que té molt futur. Vull dir que el primer és aprovar la llei. Després, com a entitats, és evident que nosaltres el que voldríem, i el que voldríem tots els ciutadans, és que una gran part del malbaratament ja es fa en origen, no? Perquè en aquests moments doncs, hi ha molt menjar que es llença directament des dels camps o que els agricultors cobren tan poc, a vegades pel que produeixen, que no els hi surt a compte.
Clar, és que hi ha molts factors que incideixen.
Exacte. Però a part, diríem, dels factors d'origen, que nosaltres, evidentment, com a Càritas, Banc d'Aliments i Cruz Roja, aquí ens és més difícil, sí. El que sí que nosaltres tenim clar és que cada dia es llença menjar a totes les tendes de producte fresc de Barcelona, cada dia, i cada dia llença menjar al Mercabarna. Cada dia, però tonelades increïbles.
Sí, sí, moltíssim.
No hem sentit que cada dia llenci menjar fresc a totes les botigues i a Mercabarna i que paral·lelament estiguem donant a les famílies llet o producte sec que estem comprant al supermercat. Això realment és absurd. Doncs què proposem? Doncs hi ha una mesura molt fàcil que podria fer totes les tendes de Catalunya que tenen producte fresc, sobretot convido a totes les que fan fruita, verdura, làctics i ous. Doncs si totes les tendes, mitja hora abans de tancar, tot el que aquell dia llançarien, ho poséssim a l'entrada a un preu simbòlic, no només molta no es llançaria, sinó que molta gent que estem atenent a Catalunya, les entitats, les podríem enviar a les tendes, que anessin a comprar una tenda normal com tu i com jo, no? Que és el que volem, que tothom pugui anar a comprar en una tenda normal, i podrien adquirir a un preu molt econòmic menjar, que estan perfectament ús, i que podrien anar a tot arreu. Perquè el que no tenen moltes vegades les tendes és que pretenen que les entitats anem a buscar el menjar que ells volen llançar i que anem a buscar les tendes i que el repartim. Això és absurd. És molt millor per la ciutadania que tothom pugui anar a totes les tendes de producte fresc i de producte de proximitat i puguin comprar prou simbòlica que cada dia gent seria. Això és una mesura que es podria fer demà si la societat catalana volgués. Després, a Mercabarna, que està molt conscienciat, a Mercabarna està construint una nau, precisament, perquè es llenci menys menjar, perquè es pugui treballar amb el menjar que es llença. Pensa que amb el menjar que es llença es pot recuperar. es poden fer sucs, que ja, en banca d'aliments ja en fa, però encara es poden fer molts més. Es poden fer sucs, es poden fer cremes, es poden fer fruita deshidratada que es pot vendre com a snack. Per tant, pot crear llocs de treball de gent que ara és necessitada, que poden sortir de la cua d'anar a buscar aliments per anar a treballar doncs, en producte que cada dia es llença, i amb això es podria fer llocs de treball. Igual que, per exemple, la pagesa, no? Amb persones amb capacitats, sí, fan iogurts, doncs, o igual que portem del comerç just, el tercer món, portem doncs, cafè o portem xocolata perquè allà paguem millor els productors, pensa que aquí també podríem fer el mateix amb tot el menjar que hi ha. O sigui, es poden fer productes de producte. És reciclar menjar, igual que ja fem amb la roba, per exemple. Caritas té una gran experiència de reciclar roba, doncs ara creiem que podem posar aquesta experiència al reciclatge de menjar, que és més complicat, però és el mateix. És vendre menjar que podria ser que hi ha. Després també voldríem obrir alguna botiga un producte que està perfectament en bon ús i perfectament en perfecte estat, però que la cadena comercialitzadora doncs, acaba rebutjant. No? I que això també podria generar llocs de treball. O sigui que idees pràctiques en tenim, però totes, sobretot, aquestes idees és molt important que tothom que ens pugui escoltar entengui que volem que compleixin quatre requisits. Una, que els pobres han de poder anar a comprar a qualsevol, a un lloc normalitzat, no a un lloc especial per pobres. Dues, que el que volem és crear llocs de treball perquè no hi hagi ni tan sols que puguin anar a comprar com tu i com jo qualsevol aliment. I tres, lluitar contra el malbaratament. O sigui, qualsevol idea ha de tenir aquesta requisit. Lluitar contra el malbaratament, crear llocs de treball i que la gent amb dificultat pugui anar a comprar on ha anat tota la vida, al mercat, a la plaça, no? Aquí a Catalunya, que tenim tants mercats, que tothom hi pugui anar a comprar. Sobretot, el que volem evitar és que la ciutadania es pensi que els pobres han d'anar a comprar en un lloc especial, no? Imagina't que encara aquí a Catalunya tinguéssim sanitat per pobres o escoles per pobres. Això és inconcebible pels catalans. Mm. Per què encara pensem que els pobres han d'anar a comprar en un lloc diferent? Per què?
Sí, sí, és una gran pregunta.
A Ràdio Estel, descobrim àngels. Àngels.
Doncs sí, descobrim àngels. Avui estem parlant concretament d'un problema, com ho diria jo, molt angoixant, depèn si te'l mires de la vora i comences a tocar-lo, que és el dret a l'alimentació. I n'estem parlant amb la Mercè Darnell de Càritas Diocesana de Barcelona arran de la publicació d'un estudi fruit d'una jornada que es deia Dret a l'alimentació, passes per a transformar el model de distribució i accés social als aliments. Mercè, jo et volia preguntar una cosa. Tu estaves llançant ara un munt d'idees, una autèntica pluja d'idees transformadores del model que ara s'està seguint per canalitzar el procés de fer arribar aliments a la població que viuen de manera precària. Aquestes idees són totes sorgides del treball entre les vostres entitats? N'hi ha algunes que s'emmirallen en algun projecte d'algun altre país? O, per dir-ho més ràpid, hi ha algun país que sigui model i exemple d'un bon funcionament en aquest àmbit del que estem parlant?
Sí, a veure, aquestes idees ja les tenim des de fa molt més de temps, eh? No és necessita l'informe. El que passa és que l'informe una mica uneix, no?
És una posada en comú, sí.
Les diferents entitats, no? Ja com a Càritas, ja fa més de 5 anys que vam conèixer un projecte que tenia la Càritas a Milà, que era unes targetes amb diners on les persones poden anar a comprar qualsevol supermercat, no?
Targeta amb una D.
Però ja també ho fa. Donem molts diners ara a la gent perquè puguin a comprar on vulgui. O sigui, nosaltres, més que donar aliments a una espècie, el que obtenem és, en aquest moment, doncs, per ajudes econòmiques. Ja dic, això està basat en un sistema que van crear Càritas a Milà, en el que, a més, no només és que les persones poden anar a comprar on vulguin, sinó que els mateixos comerços també fan un descompte quan les persones hi van i la mateixa ciutadania també col·labora econòmicament. També ens estem basant en uns projectes que existeixen, per exemple, a Anglaterra o a Dinamarca, que són botigues on venen productes que avui en dia diuen, però que estan en perfectament ús, i això també volem fer-ho aquí, no? Perquè creiem que això pot ajudar amb tot el que és evitar que gent s'hi menja i crear llocs de treball. I, per exemple, Austràlia té una línia de projectes molt interessant per reduir el malbaratament i té unes botigues, per exemple, enormes, que a l'entrada, en un cantó, hi diu paga el que puguis i en l'altre diu agafa el que necessitis. Vale? Per tant, són llocs on la gent paga el que pot, si no pot, doncs no paga, si pot pagar poc, i s'endú el menjar que necessita. i és menjar que recupera el malbaratament. Però és una tenda oberta a tothom, que ningú va amb un carnet de pobre. No? Llavors, jo aquí m'imagino, doncs, tendes com Austràlia, on en un cantó diu paga el que puguis i endut el que necessitis, no? Perquè això podem fer-ho aquí. No? I Austràlia està, per exemple, és una entitat social que ho fa per tot arreu, no? i que treballa en producte recuperat. Per tant, nosaltres també estem mirant, no? en altres països, doncs, com ho estan fent i que realment estan anant molt més enllà. I un altre tema molt important, que necessitem que aquí l'estat espanyol es mogui, que és que hi ha molts països europeus que amb els diners d'Europa per ajudar les famílies vulnerables, el que fa és donar els diners per a comprar. I en canvi aquí a Espanya, el que fa l'estat espanyol amb aquests diners que dona Europa és comprar aliments a productors que no són aliments de malbaratament, sinó que compra productes per donar llocs especials per pobres. Clar, això s'ha d'acabar. Però això ho fa Espanya, però en canvi els altres països d'Europa això no ho fa, no? Aleshores, això és el famós fons de l'ajuda europea d'agricultura, el FEAD, que és un pla que Espanya fa i que en origen es repartia en menjar, que ja en seria, però en aquests moments realment compren fins i tot productes que no s'han produït ni a Espanya, que s'han produït fora i que aquí només s'envasen. I que realment és absurd, no? És absurd donar aquí als pobres llenties que potser s'han fet a Sud-amèrica, que aquí només s'han envasat. Per què? Millor donar diners i que vagin a comprar llenties de proximitat.
Mm. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Hi ha molta feina a fer, en tot.
Moltíssima, més sobretot perquè mentre tu estaves parlant jo pensava, i a sobre a tot això hi hem d'afegir que d'alguna manera venia implícit o estava ja traient el nas en la majoria de qüestions que tu estaves ara posant com a exemple, el fet que vosaltres considereu, i no només vosaltres, però ho heu reflectit en aquest document de treball, que l'alimentació no es pot reduir únicament a la dimensió nutricional estricta, pura i dura, amb la qual cosa dius, mare de Déu, ara si fins aquí no arribàvem, com ens podem començar a plantejar una alimentació en un sentit molt més ric, extens i humà? Això és, hores d'ara, si em permets l'expressió, una mica fer volar coloms?
No, jo crec realment que cal un canvi de mentalitat. Mira, quan jo vaig començar a treballar a Càritas, l'any 88, en aquell moment no existia la pensió contributiva. No? En aquell moment, la gent gran, que quan arribava al 65 no havia cotitzat, doncs els més pobres dels pobres cobraven una ajuda estatal que feia el Fondo d'Assistència Social, que era bastant ridícula i que no permetia viure.
Sí.
En aquell moment, la societat ha entès que tothom, quan arriba als 65 anys, té dret a cobrar una pensió, no? Només pel fet de ser gran, hagis cotitzat o no. Si no has cotitzat, cobres una pensió que té una pensió no contributiva. Doncs
sí.
Això que
si m'ho permets, en aquest moment et diré que difícilment també es viu d'aquesta pensió, eh?
És evident que difícilment es viu, però pensa que si hem arribat com a societat a entendre que tota la gent gran ha de cobrar als 65 anys una pensió i no els hi preguntem en què s'ho gasten, perquè entenem que és un dret, jo em pregunto per què la nostra societat encara no arriba a entendre que els nens que no tenen res i que viuen en cases on no hi ha res i són pobres, per què no cobren res? O sigui, per què hem entès que sí, que la gent gran es pot viure, però en canvi els nens no? Això és absurd.
Uh-huh.
El més important és lluitar per una renda garantida ciutadana, que qualsevol nen que neixi en una família pobra pot tenir dret a uns ingressos amb el que pugui pagar la seva família, doncs, un habitatge i l'alimentació. Per tant, el que està abandonat és el dret a l'alimentació, i això no és volar coloms.
Sí.
Una espècie rica com la nostra, és absurd que estigui repetint aliments en espècie. Pensa que Nacions Unides té un dogma, Nacions Unides, que diu no s'ha de portar menjar en els llocs on hi hagi accés al menjar. I ho torno a repetir, perquè és molt important. Diu, no s'ha de donar aliments en espècie en els llocs on hi ha accés als aliments.
Bé, en qualsevol cas, agraïm moltíssim que hagis estat avui a l'altra banda del telèfon per parlar-nos d'una cosa tan fonamental, tan bàsica com és el dret a l'alimentació, i que n'hem pogut parlar. Ens heu donat vosaltres la magnífica excusa amb aquesta jornada que vareu organitzar, que es deia precisament Dret a l'Alimentació, bases per transformar el model de distribució i accés social als aliments. N'hem pogut parlar, diem, amb Mercè Arnell de Càritas Diocesana de Barcelona, una de les representants de les tres entitats capdavanteres d'aquest país, juntament amb la Federació Catalana del Banc dels Aliments i Creu Roja de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi tot segons espereu i millor encara si pot ser.
Moltes gràcies.